que és la meva mare, i fins aquí, per qualsevol cosa, amb molt de gust, @rq.net. Ens retrobem amb molt de gust la setmana vinent.
Adéu! Supermercats Veritas. Menjar de veritat us ha ofert amb molt de gust. RAC 1. Notícies. David Solans.
Bona tarda, són les 4. El Consell Audiovisual turc ha prohibit difondre notícies de l'atemptat d'avui, encara que de moment s'ha cobrat 86 morts i 186 ferits, una trentena estan greus. El Consell Audiovisual ha pres aquesta mesura de forma temporal, diu, per prevenir danys a la seguretat nacional o pertorbacions de l'ordre públic. Els mitjans, però, no estan fent cas d'aquesta ordre i fins i tot la televisió pública continua emetent informació de l'atac. Abans d'aquesta prohibició, un canal de notícies alternatiu de Turquia ha captat les dues explosions en un vídeo que ràpidament s'ha viralitzat per tots els mitjans. L'atac s'ha produït en una marxa en favor de la pau entre l'estat turc i les milícies kurdes. El govern turc investiga si, com tot sembla indicar, ha estat un atemptat suïcida. Encara en plana internacional, a Irlanda també han mort 9 persones, entre els quals 2 menors, en un incendi en una àrea de servei del sud de Dublín. Segons el cap de la policia irlandesa, un dels nens només tenia 6 mesos. Els intoxicats pel fum els han portat a l'hospital. La policia ha obert una investigació per esbrinar les causes de l'incendi, que ha mobilitzat 6 unitats dels bombers i 3 ambulàncies. A Catalunya, en plana política, Artur Mas està convençut que el pacte amb la CUP tirarà endavant, però adverteix que pot portar temps. També ha acusat l'Estat de miopia política després del 27S, perquè, diu, és evident que els hi va superar àmpliament en vots al no. El president de la Generalitat en funcions ha tirat d'ironia.
Del que hi ha com a sí i com a no, 39 a 48. Jo no sé quin curs s'ha d'haver passat, Irene, en aquest moment, dintre de la formació inicial dels 3 anys, suposo que deu començar els 3 anys, això ja els 4, no?, els 5 màxim, per saber que 48 és més gran que 39. No ho sé quin curs s'ha d'haver passat, no?
Mas també ha defensat que els partits sobiranistes es presentin a les eleccions espanyoles del desembre. Diu que convé tenir presència a Madrid fins al dia abans de la independència. I des d'avui fins dimarts es poden visitar de manera gratuïta prop de 300 monuments i jaciments a Catalunya. Les Jornades Europees del Patrimoni es centren aquest any en la indústria i a Catalunya hi ha 91 propostes i 20 processos industrials del passat que s'han conservat. El director de l'Agència Catalana de Patrimoni, Joan Pluma, destaca la singularitat de Catalunya en aquest aspecte. N'ha parlat a RAC1.
A Catalunya, efectivament, la veritat és que el procés industrial va ser força singular per les característiques que va tenir. No som un país ni de grans fonts d'energia i, per tant, hem desenvolupat una forma d'energia molt singular vinculada al salt d'aigua i a l'energia elèctrica, i tot això ha generat un dinamisme molt concret durant el segle XVIII i XIX.
Destaca la visita del pantà de Vallvidrera, les fonts de terrissa de Breda o el Museu del Ciment de Castellà de Nuca, amb una visita teatralitzada que reflecteix la relació entre Antoni Gaudí i Eusebi Güell. I ara els esports. Amb el Marc Mundet.
Neymar demana més títols després del triplet de la temporada passada. El davanter del Barça diu que la segona Champions és possible.
Tenemos una, un gran equipo, jugadores de mucha calidad y podemos, sí, ganar otra Champions seguida, que para ser el único equipo a hacer eso.
Dos jugadors del Barça tenen partit aquesta tarda amb les seves seleccions. Rakitic amb Croàcia contra Bulgària i Arda Turan amb Turquia a la República Txeca. Els dos partits són corresponents a la fase classificatòria per l'Eurocopa de França. Encara a futbol, els advocats de Michel Platini han decidit impugnar la suspensió de 90 dies com a president de la UEFA. Aleguen els seus advocats que no se l'ha escoltat. Fórmula 1, Nico Rosberg ha sumat la tercera pole de la temporada a la prèvia del Gran Premi de Rússia de Fórmula 1. Segon Hamilton, tercer Bottas, Fernando Alonso, 16. Carlos Sainz ha patit un espectacular accident durant el tercer lliure i, malgrat que han trigat ben bé 10 minuts en treure-lo al cotxe, el comunicat mèdic que s'acaba de fer públic, els metges en descarten cap mena de lesió interna ni tampoc cap fractura. I agenda de previsions esportives per aquesta tarda. Per d'aquí una hora a les 5, Supercopa Continental d'Hoquei Patins, Sporting de Portugal-Barça. A les 6, un partit de la segona divisió de futbol, Ponferradina-Nàstic Atlètic de Tarragona. A les 7, partit de la Lliga de Campions d'handbol al Palau Blaugrana, Barça-Montpellier. I a 8:15 comença la Lliga ACB de bàsquet pels equips catalans. Fuenlabrada-Manresa, a 9:15 a l'Olímpic de Badalona, Joventut Tenerife.
I el temps, sol i ambient suau o càlid en general, amb el pas de núvols alts i prims que seguiran creuant d'oest a est del país. Les temperatures tornaran a ser baixes aquesta nit amb un ambient propi de la tardor. De cara a demà, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia i a última hora el cel quedarà molt carregat a ponent. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al punt de les 5.
Ara que estàvem parlant amb Jorge Javier Vázquez, hem de parlar del Sálvame Deluxe, que va tenir, va ser líder d'audiència.
Sí.
Espanya va ser líder d'audiència, per damunt del Tu cara me suena, perquè va tenir Kiko Rivera, i després aquest personatge que jo no conec, de debò, no
doncs
conec,
molt malament, Jordi.
Ja ho sé, perquè esteu parlant amb l'Arús, esteu parlant tot el dia que aquest personatge era un personatge clau per entendre el Gran Hermano.
La vida d'Espanya.
Que es diu Maite.
Yo soy muy rara, que tengo que ir al baño que siempre hago y luego mis lavaos especiales, que te dije, ya te contaré.
¿Tus lavaos especiales?
Oh, yo me pego un cuarto de hora y dale que te pego a la tubería.
¿Pero y para qué?
Hombre,
vamos a
ver los de Gran Hermano, que les conté.
¿Pero después de hacer caca?
Después de hacer caca, os metéis el dedo dentro y flipáis lo que sale de ahí.
No, per mi és el gran moment de divendres a la tele.
O sigui, de la setmana.
No hi ha cap altre moment. No,
del mes.
Però... Si està boja, fantàstic. Si està guionitzat, fantàstic.
També.
Perquè també el guionista és teu.
Sí.
En qualsevol dels dos casos...
El cas és que quan tu et veus davant de la tele sentint això i dius, no pot ser, no estava previst el guió de la meva vida, quan vaig néixer, fa 55 anys, per cert, fa 55 anys...
Felicitats.
Moltes gràcies. No estava previst que jo sentís això. No. Llavors és fascinant. Dius, la tele, si no l'haguessin inventat, s'hauria d'inventar, per viure aquest moment.
Perquè és un personatge que tenim molt associat a la seva activitat sexual i que li agrada molt anar-se'n amb senyors, però no en cap moment contemplava el tema del...
La neteja anal.
Neteja anal, no. I, a més, va confessar, em sap greu, Jordi, taca una mica aquesta secció, però
Il·lustre.
Va confessar que li agrada tirar-se pets al llit, espera, tapar-se, i aleshores olorar bé, inspirar fer un pits vaporuc de seus propis pets.
Això és bastant comú, de manera... Això és bastant comú.
No, jo no practico. Veig que la meva també ho practico.
No, jo no.
Veig que la meva també.
Havia tingut una temporada, però ja no.
Ai, palla.
Però això és per resumir que, a Gran Hermano, el millor està passant fora de la casa, que és aquesta senyora, cada cop que apareix en un plató, i que a la casa, de moment, l'únic que està passant és el tema de Suso, que s'està embolicant amb una altra noia.
I la meravella del zoològic humà. Jo defenso molt Gran Hermano com la possibilitat de trobar-te amb espècimens de la teva mateixa espècie, però que no te trobaries habitualment. És a dir, els tens i dius, ostres, el ser humà és així. Per exemple, hi ha un altre que es diu Àrids, dins de la casa, que l'hem de seguir de prop.
Sí.
És un personatge molt, molt singular, molt peculiar, com d'una ingenuïtat pura, estranyíssima, que no sabem si és gay o no és gay. I jo he pensat, ostres, i si un dia, ara perdoneu-me, que ara se m'anaré la pinça una mica,
sí, la pinça.
I si un dia els guionistes troben en aquests càsting que fan un sant i el fiquen a dins de la casa de l'hermano? I si aquest tio està...
Vas de místic, Amela?
Bueno,
que està tenint una espècie d'il·luminació mística estranya.
Possibilitat. I si aquest és un sant dins de l'hermano?
No serà que Àrid, senzillament, es deixa estimar per Han, que és aquest noi xinès gay, perquè ja li va bé? Perquè està dins de la casa i...
Jo contemplo la possibilitat que sigui un sant. I que per tant, bé, la sexualitat sigui una cosa com aparcada i que li és igual...
Que no es toqui, en aquest moment.
Xinès, que és igual, tot està bé. I fixa't que mai es baralla. Poder sigui un sant.
Atenció,
bueno, continuem.
A 4, que estrena una... No sé què és.
Sí.
Ràbia.
Estàs bé.
Ei, viejo, sácame de aquí. Sácame.
Una bona audiència, un 6 a 4 està bé.
Això els dilluns. Mm-hmm. Bona audiència, sobretot perquè és un producte. És Mortos Vivientes, és a dir, concepte de 21 dies després de zombis, que no són zombis perquè són infectats, que és una variació del zombi, que el que fa és tocar tots els tòpics que hem vist mil vegades al cinema amb un producte espanyol. Que la gràcia que té és que és un producte de gènere, que és una sèrie de ciència-ficció. Són infectats, més que zombis. El concepte d'infectat, que és un personatge rabiós...
Però no tenen aspecte de zombi. Tu podries ser un.
Exacte. L'únic que sí que tenen unes... Bueno, el Basté, a les 4 del matí, forma part del repartiment de ràbia.
Per favor, a més el que van de primera fila, no el que van darrere.
No, i s'ha de dir que és un producte que té moltes deficiències, perquè no té pressupost, no té pasta, es nota que no hi ha calés.
Però cola.
I el públic jove, que jo crec que la gràcia de tot això és que hi ha un públic jove a 4, que es pot enganxar a una sèrie d'aquest tipus. I per tant, jo crec que...
Una sèrie violenta, tensa, m'intriga, sí.
Molt llarga, El primer capítol va durar massa 85 llarga. Minuts, que és una barbaritat.
Això és veritat.
Catalunya Experience va fer un 15% a TV3 dimecres.
No està malament, eh?
No.
Sí.
Ah, no, perdó, m'he passat, m'he saltat.
T'has saltat un.
Sí, m'he saltat. Bueno, anem a saltem-lo, el Catalunya Experience, ja que el tenim.
Tot el que hem fet en aquest viatge ha sigut increïble.
Bueno, a mi m'agraden aquestes sèries on veus paisatges. No, Catalunya és molt maca.
Sí.
Més que Murcia. Estarem d'acord, no? Llavors, doncs, m'agrada veure això, veure el Pirineu, la costa, com els drons ens retraten amb angles insòlits el que ja hem vist. És a dir, jo, per exemple, doncs,
però això no és el que va fer
sí, però
ja... No, és un format diferent.
És diferent perquè aquí el que fan és agafen una parella estrangera, uns americans, i una noia, que és la presentadora, els hi explica, com si fos un país per a comer-se-lo amb l'Emmanuel Arias i el de Chanove, els hi porten llocs guais a menjar arissons de mar i coses meravelloses que dius a casa, hòstia, jo també vull, no? Sí. Llavors està ben venut en aquest aspecte, però a mi m'avorreix una miqueta la parella aquesta yanqui, perquè no empatitzo, perquè els trobo molt distants i molt perduts i molt descol·locats. És a dir, per mi seria el programa ideal amb 4 drons, imatges, una veu en off, i jo encantat i extasiat a casa meva.
La parella aquesta... No, a mi
no em desagrada. Jo que és un format que per una cadena com TV3, pública, em sembla que està molt ben parit. O sigui, visualment, jo crec que té imatges potents.
Sí, això és
millor. I després la seva tasca aquesta de difondre el turisme
català... Sí, però, David, no et sembla que és un programa que és més per exportar-ho i que ho vegin?
Jo crec que la intenció ha de ser aquesta. O sigui, jo no conec la interioritat del programa, però crec que és un programa fet per vendre'l fora.
Segur.
Per això agafen gent de l'estranger, pel tema de l'idioma i de la gent que va des de fora a Catalunya. I aleshores, per això sí que m'interessa la parella, perquè és la visió que tenen de Catalunya...
Des de fora. Vale, d'acord.
Bertín Osborne... ¿En la tuya o en la mía?
Tú ibas para electricista, creo.
¿Sí?
Y de repente acabaste en una radio. ¿Y eso fue como por enchufe o por cómo fue la cosa?
No, tercera semana que puja d'audiència, eh?
Bueno, pues está muy bien.
Yo aplaudeixo.
Deus todas las pruebas que té més audiència de la televisió espanyola.
Ja han renovat, nova temporada, ja han signat.
Aquí parlava, eh?
Jo aplaudeixo, amb el Motos, Pablo Motos. La gràcia que té és que no és periodista, perquè no és Borne, ni entrevistador, ni res, però no importa, perquè té una simpatia, la capacitat d'empatitzar amb l'interlocutor, que a més es coneixen segurament d'abans amb pràcticament tots ells, i que acaben explicant coses que no m'explicaran a mi una contra, ni segurament a tu, aquest estudi, i que ho expliquen, però coses dius, hòstia, molt íntimes, no? I per tant, és un format que funciona.
I funciona perquè que tenim un 18,5 a Espanya amb televisió espanyola és de gran mèrit.
Sobretot ara.
És de gran mèrit.
Un prime time és...
Torna amb filosofia.
Sí, Xavier. Estem a punt ja per sortir de viatge.
I tant. Sempre estem a punt.
Això són coses de la mela.
Això és un apunt meu, sí. Perquè és una petita joia que no mirarà pràcticament ningú, excepte els que tenim cert interès amb les qüestions de filosofia o de reflexions sobre coses petites, no? En aquest cas parlaven del viatge, el fet de viatjar. I a l'Emili Manzano, que és amic, doncs té el talent...
Això és important senyalar-ho, sí, no per això parlar del programa, no?
De dir, no? Té el talent de trobar 4, 5, 7, 8 persones intel·ligents, lúcides, que han reflexionat i que saben expressar-se, les agafa, les fa parlar... Ho munta amb molta delicadesa i és un programa petit, però un petit luxe. Un petit gran luxe que està molt bé que una televisió pública tingui.
Però és un altre programa del 33 ideal. És a dir, que jo crec que el 33 ha de fer aquestes coses.
Sí.
Però si no fa això, ja...
Si no, per a què, no? I una secció de filosofia a la tele, que semblen conceptes totalment antagònics, doncs l'aplaudeixo.
Bueno, gran hermano, de vegades també. Hi ha seccions de filosofia.
Jo de vegades també fa reflexionar, com acabo d'explicar.
Sí, sí, sí.
Però seria entre gran hermano i en filosofia seria el meu espectre.
Calleja.
Le llamamos los Supertech.
Bien, yo voy a volar el avión, el UX5, con el cual vamos a sacar unas fotografías de vuestro pueblo. Y con la tecnología infrarroja lo que vamos a ver es la fuerza que tiene la vegetación, la vigorosidad que tiene la vegetación.
Yo, segurament el David no estarà d'acord, però... Jo defenso molt el Calleja i aquest programa. Em fa molta gràcia perquè el tio té una desinvoltura que s'enrotlla amb la gent del poble, que em recorda una miqueta el Foraster.
És molt Foraster.
És molt Foraster, del Quim Mas Ferrer, però amb drons, helicòpters, i t'agafa una senyora vella, un senyor vell, sec, i te'l puja a l'helicòpter, li dona una volta... Encantats
tots. A mi, a més, em sobren els drons. O sigui, jo, és un programa que si a Calleja es dediqués a anar a pobles...
Sí.
I sí que donar-li una mica la coartada aquesta seva i després parlar amb la gent i fer una mica el Foraster, m'agradaria més que no quan el tio es posa amb els drons, que és molt pesat. Perquè aleshores vols generar sempre aquesta sensació d'èpica i de... que a tu t'agrada, imagino.
Sí, 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 m'agrada, m'agrada.
I que crec que és el format el que li sobra, perquè em sembla que seria un foraster de caní, bueno, espanyol, pels sí, pobles perduts.
I ho és, i s'ho passen bé i riuen, però el punt de que el dron t'agafa i et fa una fotografia de les mèdules de León i te fa un 3D, pues suma, a mi em sembla.
Tu ets molt de drons, Amela.
Jo sóc molt de drons.
Avui venia el Xavi Sardà de la Tertúlia, com tots els dilluns aquí al Món RQ, i parlava si l'havien vist ahir a Discovery Max, amb ADN Max. Jo no el vaig poder veure, però me'l baixaré. Va tenir una audiència per damunt de la mitjana Discovery Max.
Sí, està bé, molt bé.
El David l'ha vist.
Jo l'ha vist un 2% a Catalunya i un 1,5% a Espanya.
Mm. Resum molt ràpid. És El Hormiguero, la part aquesta de L'Hormiguero que sortia al Flippy fa molt de temps i que ara també es fa, que són els experiments, aplicada a un programa de més durada, quasi una hora, i amb una... Jo diria que té una certa predisposició de ser divulgació científica, tot i que jo la poso una mica en quarantena perquè acaba sent més espectacle que un programa de ciència, però bàsicament és amb molt pressupost, o aquesta és la sensació que a mi m'ha transmetre el programa, que hi ha molta pasta pel mig, fer experiments constantment per demostrar teories sobre...
Digue un experiment, per exemple.
Per exemple, okay. El primer experiment consistia en demostrar que l'oli no és conductor i que, per tant, tu pots ficar dins de l'oli a persones i aparells elèctrics i que no...
I no moren.
I aleshores ho van fer.
S'ha arriscat, eh?
Clar, van agafar un tio, el van posar a dins, van posar a la tele i dins de 400-500 litres d'oli. I a partir d'aquí, el que fa el programa, que també està el Sergi Mas,
és aquí una abraçada, Sergi,
és fer experiments que demostrin proves o teories clàssiques de la ciència amb un cert ritme i amb una certa...
Sentit de l'espectacle, clar. El que fan amb l'oli després no ho sabem, clar.
No, clar.
Tant d'oli, on el fiquen després?
I sí que hi ha un equip de producció que s'hi ha de deixar els pebrots, en perdó, perquè es passen el dia fent dissenyant coses perquè es puguin fer els experiments.
Per tant, des d'aquí. Sí. Atenció, perquè aquest programa que parlem ara va ser líder d'audiència ahir... Líder d'audiència ahir.
Ho va passar.
673.000 espectadors amb un 21%, 21,2% sí. A Catalunya, que és el programa dels nostres Xavier Salamartín i Tian Riba a TV3, Economia en Colors.
Mm-hmm. Tian Riba, que és una part. El pobre Riba estava...
És
l'alumne. Ho va patar a l'audiència i ho va patar a les xarxes, perquè entre la gent que posava per el programa i la gent que
pensava,
es va generar molt de moviment. I bàsicament el que és, a mi em sembla que la idea és molt bona, que és explicar l'economia a la gent d'una manera com molt
pràctica,
com sempre fa el Salai Martín. Salai Martín ho fa molt bé explicant-se, però clar, el que es critica és que només és una visió de l'economia, que és la visió del Salai Martín, i que no hi ha una rèplica o no hi ha uns arguments que intentin... Clar, aleshores és un programa molt d'autor, però sobre el Salai Martín...
Sí, però aquesta crítica no l'acabo d'entendre, perquè el que fa el Salai Martín és tan elemental, tan bàsic, és explicar casos Starbucks,
sí,
caso Ikea,
els explica
caso McDonald's,
portar-los a la seva teoria econòmica. Bueno, això el que fa, no.
Però quina altra explicació es podria fer?
Hi ha gent que diu, perquè Arcadi Oliveras o Vicent Navarro, per entendre.
Bueno, però Arcadi Oliveras no t'explicarà el cas Ikea, perquè se la bufa.
No, perquè jo el que dic és que una cosa és que expliqui el cas Ikea i una altra... que hi hagi una... Jo no estic defensant o no, eh?
No.
El que va fer el programa va ser exposar cas d'Ikea, cas McDonald's, cas Starbucks, i fer una espècie de glorificació de...
Zara, clar.
Del sistema...
Sí, ja t'entenc.
Liberal, o com li vulguis dir.
RAC concentrat. RAC 1. No, encara no és Nadal, però...
Però què dius ara?
Us agrada el torró?
Esclar que sí!
Quin gust! Com voleu que sigui el torró de RAC 1? Entreu a www.vicenç.com i digueu-nos com voleu que sigui el torró de RAC 1.
Visca el torró, torró!
RAC 1. Tots som... RAC 1. Per tancar la setmana, superdiumenge a RAC 1. A les 4, Ultrasports amb Raül Llimós. A les 5, al miniestadi Barça-B Alcoyà. Vuitena jornada a segona B amb Miquel Agut i Gerard Autet. El filial Braugrana no ha començat bé la Lliga i és quart per la cua en posicions de descens. A 7:15 a Montilivi, Girona-Almeria. Jornada 8 a segona A amb Albert Ferran i Xemi Massacs. Els de Pablo Machín volen aconseguir la primera victòria a casa aquesta temporada.
al Palau Blaugrana, Barça, CAI, Saragossa. Primera jornada de la Lliga ACB amb Marc Mundet. I a més, l'anàlisi del Gran Premi del Japó de motociclisme amb Quim Salvador i del Gran Premi de Rússia de Fórmula 1 amb Álvaro Ademà. I per rematar-ho, tu diràs amb Dani Sanabra fins a la 1 de la matinada. Superdiumenge RAC1 és una gentilesa de la Caixa. RAC1. Tots som 1.
RAC1. Vull trencar una llança a favor d'acceptar que no tenim opinió formada sense que ens faci vergonya.
Sopa amb la ràdio.
Bona nit a tothom, són les 9 en punt.
Sopa amb el Joan Maria Pou i el nou C de RAC1. Actualitat.
La situació a dins del tren era infrahumana, els faltava fins i tot l'aire.
Informació.
Els robatoris a pisos que queden buits durant l'estiu fa 2 anys que van a l'alça.
Reflexió.
Vostè n'hi ha de votar i ara és el 77% i el 2012 era el 74%.
Anàlisi.
La opinió pública no tiene una visió objetiva de lo que es la immigració.
De dilluns a divendres de 9 a 11 de la nit, no ho sé.
Des d'aquí vull defensar el no ho sé, sense presses i sense crits. Ho aconseguirem?
No ho sé, amb Joan Maria Pou. De dilluns a divendres de 9 a 11 de la nit, a RAC1. Tots som 1.
Tu saps què és el reconcentrat?
Això és reconcentrat.
Esto es Estopa.
Nadie sabe lo que me pasa. Cuando me vuelvo tan pequeño, échame un poquito de grasa, a ver si traspaso el agujero del pecho.
Y esto es también... Y encara que no pugui semblar, això també és Estopa.
Pero un retumba su grito de madrugada, cuando se escuchan los cantos de los que sueñan, abriendo de par en par toda la ventana.
El nou àlbum d'Estopa sona a rumba, evidentment, però també sona molt a rock, aquesta vegada.
Molt heavy.
Hola,
bon dia.
Hola, bon dia. Als germans Muñoz, David i el José. Normalment la gent es fa gran, ja, clar, que porten aquí amb la conya i ja porten... Hola, Bienchoto, què tal?
Hola, bon dia.
Ara el Jordi Beltrán, que arriba... com sempre amb les ulleres de sol posades, perquè esclar, a més motiu perquè ahir tots dos van estar al concert dels U2, que després en parlarem una estona.
Todos Jordis.
Què? Todos Jordis. Aquí estamos... És verdad, todos somos Jordis aquí, és verdad. Lo que deia, fa 16 anys d'Estopa. 16 anys. I clar, la gent normalment es va fent gran i afluixa el ritme. I fa àlbums més tous, més tranquils. No. Estopa al revés.
Sí, en todo, además. Nos volvemos mucho más, mucho más heavy. Sí, sí, en la vida. Bueno, era también, a la hora que haces la selección de canciones, pues dices, quiero que salga un disco cañero o que queremos que salga un disco sosete. Pues preferimos por el disco cañero.
Ya, la pregunta ya es como que...
Bueno, y también estos años que hemos estado escuchando muchos discos, yendo a conciertos, también la gente con el paso del tiempo tiende a hacer repertorios más sopas. Y...
¿Más sopas?
Sí, más osos.
Sí, ya. Y... Me gusta la expresión.
Y la verdad es que nosotros hemos dicho, nosotros vamos a dar aquí cañita que no sosemos nosotros.
Hombre, que no sea. No, la verdad que nos ha pillado en un punto vital ahí que he pensado. O sea, que pensamos que nos salen por naturaleza la marchita, el rock, la rumba rápida. Mm. Hemos vuelto ahí, pero sin querer volver tampoco.
El disc es va posar a la venda el divendres. I l'endemà, dissabte, ja tuitejàveu. Una vez más, gracias. Un número uno en ventas es un número uno en ventas 16 años después. Espeluznante. O sigui que en 24 hores, pam, pet cap amunt i número 1. 9 àlbums en 16 anys. Normalment era un cada dos anys. Però aquest... 4.
Sí.
Porque os estáis haciendo mayores, porque descansáis, ¿por qué?
Hubo un impasse ahí que se llamaba Esto es Estopa, que era un DVD de un Unplugged.
Ya, pero sí. Eso cuenta.
Eso cuenta, pero no son canciones nuevas. Para mí no cuenta.
Por eso.
Y entonces, no, claro, pues ya está ese impasse, ya hemos ganado más tiempo.
Ah, claro. Ya es un...
Sí, sí, por ahí no vamos a escapar.
Si era per parir cançons com aquesta, benvinguda a l'espera.
Cada vez que llega el alba vestida con la madrugada, como a mí siempre me sale.
teniu clar que volíeu un àlbum amb rumba, com sempre, però amb més guitarra i més fort, o no?
No, 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 no. Es algo innato. O sea, la canción misma te lo va dando. Nosotros no, no le ponemos ningún manual a las canciones, ningún manual de instrucciones, pero se va haciendo solo. Coño, pues aquí pega esto, y pega.
Y de repente,
no sé por qué, pero pega.
Y de repente viene el señor Antonio García de Diego,
sí,
coge la guitarra,
Sabina.
Y la verdad es que en esta canción que está sonando es magia lo que hace.
Y a més las letras, perdona, afegint, las letras tienen un to, diríem, més madur, com menys optimista, com si el fet, vaja, un entre 40, l'altre entre 37, els dos sou pares. No sé si això també ajuda a que, si el ritme és molt fort, però les lletres són menys optimistes.
Bueno, és una coraza contra el pessimismo, sí. Pero creo que el disco, cuando lo oyes, la sensación que te da es de... me ha pasado un camión por encima.
La música oculta esta...
esta verdad fatal, ¿no?
Sí.
El envenenada. El fatalismo hay que esconderlo de alguna manera, siempre.
Espera, trenquem el Jordi. Hola, Esteban Linés.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bon dia, avui amb els Stop aquí al Món a RAC1. Aviam. Jurado d'Operació Triunfo.
El tren.
Aviam. Beltrán, Bianchuto i Linés. Després ja parlarem tots tres que vau venir a la Dormitart, perquè vau anar al concert dels U2. Però abans, de l'àlbum d'Estopa, Beltrán, què?
Jo, home, feia temps ara que no traiem res nou i l'entrada és això, el camión. I jo diria que és això, que com estava abans, un disc de gent ja madura, no? Però no perquè hagin, sinó perquè el so ha agafat maduresa encara. Que ja n'havien treballat molta des dels principis fins ara, no? Però crec que aquest disc es nota allò, una producció ja tipus hardcore, diguéssim. Tipo americà, no? Allò buscant, intencionant molt bé cada una de les coses que volen dir, com les volen dir, les veus, les guitarres. I jo vull felicitar els dos perquè crec que és un dels grups que... A mi, us puc dir qui em recordeu?
Sí, sí, tant.
Andrés Iniesta. Sí, no sé per què, però el tipus de...
Extremoduro, alguna cosa.
No. El tipus d'imatge que ells projecten, per mi és més com la que projecta Iniesta al futbol. És a dir, malgrat que les lletres tenen tot aquell punt canallesc i tot això, ells els veig com mantenint-se allò dient: ei, no ens passem de grau per una banda ni per l'altra, i mantinguem-nos en aquell estatus com de normalitat de gent que diu, hòstia, bona gent, doncs això.
Como decía Guardiola, no tenemos pendientes, no tenemos tatuajes.
Sí, sí,
no,
sí.
No se decía Andrés, ¿no? Guardiola.
Hombre, Andrés es un referente para nosotros de cómo una persona debe comportarse en la vida, eso sí es verdad. Y nos llevamos muy bien con...
Somos mejor... amics del, ¿no?, de l'Andrés, y sobrins,
sí,
també.
Sí. La verdad que somos vecinos, somos amigos, y bueno, como fuimos vecinos, pues nos encontrábamos muchas veces y hemos estado muchas veces juntos y disfrutando de...
La verdad que él ni tiene pinta de futbolista, ni, no, nosotros, ni nosotros de músicos. ¿Eh?
pero sí que valoráis el riesgo. Bueno. Es decir, creo que sí que tenéis muy bien medido hasta qué punto hay que arriesgar, hasta qué punto hay que conservar. Bueno, y hasta qué punto normal, hay que darle a la gente un mensaje de un tipo o de otro.
Es música de posesión, no, de balón.
Normalidad zen, ¿no? O sea, como una normalidad que tampoco hay que valorarlo. Y no valoramos demasiado nuestro trabajo. No lo valoramos, no. Lo valoramos en su medida, pero no lo sobrevaloramos. No decimos, hostia, qué guapo que somos artistas, y que ahora ya me las van a traer todas aquí. Pues no.
Però bien, Xoto.
Sí, el Jordi diu el component aquest americà, no?, del disc, i de fet és que l'han gravat amb productors de Califòrnia, no? Han fet
sí, però si amb Rafa Sardina,
En Rafa Sardina, sí, però que ha treballat amb un munt de gent important del rock, sí, americà, la música llatina, i de fet amb el tema aquest del rock dur i heavy que estàveu comentant abans, recordem que una de les primeres cançons d'Estopa es mencionava a Deep Purple, no? En el loro Deep Purple era Cacho a Cacho, no?
Sí, sí, sí.
I és que ells han tingut sempre aquest punt, no? De fet, Estopa el que sorprèn des del principi és aquesta barreja que són una mica cantautors, una mica rumba, una mica rock urbà, amb barrels de hard rock, i en aquest disc doncs ho porten més enllà, perquè és que cada disc canvien ells.
Yo creo que este es el disco que mejor de sonido nos ha quedado, a nivel de canciones ya es más relativo, pero de sonido... No hay ningún disco nuestro que suene mejor. Es más, suena mejor que todos los discos del Corte Inglés.
Toma ahí. Y el otro día,
¿sabes por qué?
Y otra cosa, y la portada, el otro día estaba nuestro disco, o sea, y el de al lado estaba
Iron Maiden.
Iron Maiden, que siempre hace portadones, ¿eh?
Vamos a ver.
Pues, si os digo fa 16 anys, que vuestro disco estaría al lado del de Iron Maiden, yo se ha vuelto loco.
No, pero con la, yo cuando era pequeño iba a ver las portadas de Iron Maiden, ¿sabes? Iba ahí a las tiendas y decía, cómo mola, tío, tal. Y ahora estar ahí y veo la nuestra al lado...
Digo, cómo mola la nuestra, mola la nuestra.
Vamos a ver, vamos a ver. Con esto quiero decir que hemos logrado algo muy importante, que es gustarnos a nosotros muchísimo. Y eso creo que...
Y autoilusionarnos.
Yo, para hacer el sonido... Antes, cuando ya está masterizado y mezclado el disco, bajamos al coche, lo ponemos al 5 de volumen, y decimos, bueno, 5, está bien, suena bien. Luego ponemos el de AC/DC, que ese es el que mejor suena de toda la historia del mundo. Y de la... Y de la, sí, el...
Bueno,
el
Highway to Justo.
Para sobre mí, o sea, para mí. Pam, o sea, ese cuando entra el trueno, el camión que te pasa por encima cuando escuchas Highway to Hell, y luego poníamos la nuestra y decíamos, nos queda abajo. Hasta que no suene como el de AC/DC... No
paráis.
No paramos. Y sube, y sube, y sube. Y dale aquí, ecualiza y tal. Y al final lo hemos conseguido un poquito, ¿no?
Sí. Esteban.
Bueno, yo pienso que Jordi decía, o alguno de los Jordis decía, algo de la madurez. Y yo pienso que en este disco, digamos, hay una cosa que es bastante sabio por parte de ellos. Por una parte, hacer las músicas que a ellos realmente les gusten. Es decir, todo el aspecto de rock duro, guitarrero, super eléctrico, que se les ve, que los llevan muy dentro, y aquí por fin lo pueden sacar a lo bestia. Y por otra parte, tienen esa habilidad en los textos, o en la manera de explicar los textos, como ellos dicen, de hacer una imagen más clara y mejor explicada de lo que quieren decir, ¿no? Es decir, este equilibrio entre las dos cosas, en un grupo que parecía que, bueno, que cuando comenzaba, pues bueno, parecía un divertimento, y no. Es decir, al contrario, con este disco demuestran que son muy serios. Y que vamos, y que pienso que es una obra, digamos, de las más completas que han hecho ellos, sin duda.
Joder, estamos bien.
Bueno, vamos a ir,
que sí, no
vamos
a quitar la mañana, ¿eh? Sí,
bueno, pero tiene un triunfo, escolta, mencionantes, sí, inapagable, ¿eh? Sí, sí. Inapagable.
Sí, pero es que a mí tiene un título bestial, Rumba a lo Desconocido. Para los que tenemos una edad, esto es un referente a una serie que empezaba, y yo mientras cenaba veía...
La dimensión es con aguda.
Sí, sí, claro. Pero en castellano era Rumbo a lo Desconocido. Sí, y yo cuando vi este título dije, esto
que
va
no
a
no es posible.
Sí, es un disco hasta de también tenerlo físico, ¿no? Porque ahora, ¿no? Aquí hay un no, libreto, sí, ¿no? El libreto que cada...
vinil.
Clar, en vinil també, amb les il·lustracions i tot el món aquest fantàstic, no? De ciència-ficció retro, futurista.
Però, per exemple, els dels vinils, que ens agrada el vinil, això és idea vostra, idea de la companyia, de... ¿Quién es?
Es idea de la compañía, la verdad.
Nosotros siempre le hemos dicho que en vinilo la portada siempre queda más grande y más bonita.
Y pero no, son cosas que Sony se ha enrollado bastante, con todo, no ha escatimado en esto.
Nos ha dado libertad.
Nos ha dado bastante libertad, nos ha dejado hacer lo que hemos querido.
Nos hemos juntado con el Urmeneta y con el Handy, que es el que hace las portadas. Sí, y hemos hecho ahí un equipo creativo, la verdad, que el concepto ha salido de muchas reuniones, de muchas cervezas.
Y estamos muy colgados.
Per cert, que el primer videoclip, vaja, el primer senzill de l'àlbum va ser aquest. Molt, el videoclip. Que a més, el director va ser...
Ah, Miquel Urmeneta.
Que és el de...
El de Susumusu, no? Sí. Un genio que nunca había hecho videoclip, además. Y nos hemos encontrado con él en la vida también y dijimos, tío, vas a hacer un videoclip. Si nos haces un videoclip, nos haces padres. Y la verdad que se ha coronado el tío.
Espera, perquè si algú no sap ni ha vist el videoclip, que sàpiga que... Comienza al plató da.
Gracias, chicos, por estar aquí en Cuarto Milenio. A mí lo que me gusta, como digo, es que haya gente valiente todavía. Gente con las agallas para contar su experiencia maravillosa.
Este, fantástico. Iker Jiménez,
espeluznante.
Increíble. ¿Sou seguidos del programa o es que veu dir, va, venga, una fricada aquí?
Somos seguidores del programa porque me entretengo muchísimo con la nave del misterio. De repente se lo propuso. Hombre, lo de que saliera Iker... No, es un poco, a ver, pues llámale friki, llámale arriesgado.
Sí, Silvio, sí. Era como una recreación de las que suele hacer en su programa, ¿no? Uh-huh.
Sí, y bueno, nosotros siempre vemos el programa y que aparezca en el plató del Cuarto Milenio le da un toque surrealista.
A veces
sí,
hablan de ovnis.
No friki,
surrealista está bien.
Naves.
No sé. Bueno, de fet, no sé si os interesan gaire els fenòmens paranormals, però és que el videoclip apareix un agroglif.
Palabro.
Sí, de 60 metres, sí. 60 metres, que són aquells, aquells dibuixos que apareixen als camps conreats de cereals.
Que la gent pensa que són ovnis.
Sí, i no.
I són topògrafos. I que lo hacen.
Esto, la idea d'on surt, de fer un videoclip d'aquestes característiques?
Pues surge de nuestra...
Una reunión con...
De nuestra auténtica capacidad de escuchar cosas y decir, sí, mola, sí, vamos, hagámoslo. Y luego una lavadora, venga, adentro de la lavadora.
Urmanita.
Urmanita está chalado, cómo no, también. Y nosotros también, y nos sentimos genial. Iker también, y se ríe del mismo igual que nosotros.
Bueno, pues quiere estar un plin al Coliseu Mare.
Sí, sí, claro.
Que hemos explicado al Víctor Amel aquí, Baná, que diu que omple, l'Iker Jiménez omple al Coliseu. Una hora i mitja, un tio fent, xerrant, no, però no és un monologuista sobre fenòmens paranormals.
No sabes cómo habla ese tío. Es un libro abierto. O sea, Iker para mí no es nada friki. O sea, lo que es un periodista de investigación y con muy, muy buena cabeza amueblada. Y bueno, haberlo conocido y que también dijera que sí, fue, ha sido maravilloso.
Per cert, que comenceu gira a Màlaga en novembre i el 27 estareu al Palau Sant Jordi de Barcelona. Porteu ja 7 Palau Sant Jordis.
Calla.
7 Palau Sant Jordis.
I molt seguidos, en diferents èpoques.
Però hi ha pocs artistes espanyols que tinguin aquesta tirada, no? Aquesta...
Però el Palau
Sant Jordi, no és fàcil.
I plens, perquè hi ha gent que fa Palau Sant Jordi i no els omple.
Sí.
Sí, que els omple.
I este també estarà ple, tot ple. Tot
sí, no?
Ple. Sí, està tot venut,
Que falta...
Clar, i això... Quanta gent de música espanyola pot omplir Palau Sant Jordi?
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz?
Vol ser, depèn de la gira.
Pablo Alborán.
Alborán.
I ara... La perspectiva Alborán.
Me han dicho que ya.
Ya está, ¿no?
Que ya está.
¿Qué está?
Que no hay más.
Que no hay entrada.
No, que no hay más gente.
Ah, vale. ¿Fito, vols dir?
Lo han hecho. Ahora no sé en qué punto...
Extremoduro.
Extremoduro, también.
Sí, puntualmente.
Puntualmente.
Però jo estic referint-me a gent que tragui un disc i que digui... Alejandro Sanz, Alborán, ara, Alborán, sí, Alborán, i ells. Jo crec que d'artistes internacionals també et dic que hi ha uns més.
Una audiència vino Tamara puntualmente llena, no?
Sí, però... Ells ho fan des del 2001, ¿no? El primer va ser el 2001, ¿no?
Este año intentaremos llevar de teloneros a los unos.
Porque sí, porque en el primer disco no pisamos San Jordi.
Fue al final de la gira del primer disco, ¿no?
Es verdad.
Cuando hiciste Palau Sant Jordi el primero.
2000 puede ser, ¿eh? 2000-2001, no sé, ahora no recuerdo, pero bueno.
Era el concert... El primer concert de més públic que teníeu o no?
Sí,
el del Sant Jordi.
Hombre,
sí. I aquell dia, quan sortiu a l'escenari i veieu el Sant Jordi a patar...
Me puse muy contento.
Només
contento? Empezamos a saltar ahí como... No sé, lo disfrutamos muchísimo. El Palau Sant Jordi nosotros lo disfrutamos porque disfrutamos como enanos. Aparte de la gente que viene nuestra familia, nuestros amigos.
Te vuelves un poco más eufórico.
Estás eufórico. Estás como si tú te hubieras tomado 7 cafés.
Hi ha una paraula que ara ja no està gaire de moda, que abans deien, és que és una gent molt autèntica. I ells, aquesta la gràcia que tenen, no? que són, els estopes són, que són molt autèntics. Però, esclar, rodar videoclips, gravar discos, sortir a l'escenari, aquesta autenticitat que teniu des de fa 15 anys, com la porteu al carrer? Perquè no deixa fàcil ser estopa pels carrers, per qualsevol carrer d'Espanya. És a dir, aquesta popularitat exagerada, ho porteu bé o no?
Pues no, como nos ven como si fuéramos sus amigos y la gente...
Bueno, eso es un problema a vegades, ¿eh?
Bueno, es un problema por la noche, cuando la gente se
pone... A las 3 de la mañana es un problema, sí.
Pero con el día te hablan como si los conocieras y si tú haces el ejercicio de que los conoces realmente, pues no hay problema. ¿Eh, qué pasa? ¿Foto?
Pues foto.
Siempre digo que sí a la primera porque pierdo menos tiempo en mi vida. Pues empiezas, no, porque estoy comiendo, porque déjame comer 10 segundos menos. Ala, i ja està.
10:54 minuts, per cert que aquesta cançó, escoltem-la, m'ha recordat, mira. Bon, James Bond.
Però un calorro, con patillas.
Bon fet, ells ja m'han fet el símbol de James Bond, per Déu.
Un bon con patillas.
I això?
Bueno, este tema... habla de...
La verdad es que con guitarra no te da ese rollo tan James Bond. A la que le metes la cuerda ya se va a ese sitio.
Bueno, la guitarra eléctrica.
Bé, mirem una altra cançó, una cançó que es diu Sin Sombrero. Aquí recordo una mica Police.
A mi també.
Val, perfecte.
Intencionadíssimo.
Sí? Hi ha un altre fragment que recorda Extremoduro.
Pero un retumba surito de madrugada cuando se escuchan los cantones los que sueñan.
Bueno, Extremoduro són els jefes.
La cançó parla d'un noi que coneixeu que acaba mort per heroïna. Bé, en realitat, jo crec que és la fa qualsevol tipus d'addicció que pugui tenir-se, no? O sigui, crec que parlant de l'heroïna, però podria parlar de la cocaïna, podria parlar de qualsevol tipus de droga,
Està abierta la canció, no mienta en ningún momento nada que tenga que ver con la droga. És una metàfora.
Paraíso artificial.
Sí. Es una metáfora, es como la de Al Alba. Pero en realidad está escrita por eso. Es mucho más espeluznante si la entiendes bajo ese sentido.
Otran.
Jo hi ha una cosa que els hi volia agrair també del disc, i és l'esforç perquè sigui eclèctic en quant al tipus de cançons. És a dir, en molts grups de vegades agafen tres tipus de cançons i les van reiterant al llarg de tot el repertori d'un disc. I aquest disc jo diria que el d'Estopa és aquell que... Això també és un esforç perquè cada cançó sigui diferent. És a dir, que sigui un disc com dels Beatles, que cada cançó era diferent, pues que hi ha aquí, això en aquest disc es nota molt. I s'agraeix que un disc sigui allò variat, que tinguis la sensació de que tens per un moment aquesta cançó i per una altra, i que són prou diferents com per gaudir-les, no? No. Això m'ha agradat molt, aquest disc.
A nosotros, o sea, evidentemente, también nos gusta que el disco sea como los de antes, que te pongas la primera... hasta la última, y que cuando llegues te esperes a que acabe la canción. Empieza de una manera, queremos que empiece así, porque queremos que empiece así, despistando.
Siempre lo intentamos en todos los discos, que haya muchos colores diferentes.
Ja, però jo en aquest he notat com més present, no sé per què, potser és per la producció també, no sé.
Seguramente será por la producción, pero no se sabe por qué... Però la veritat és que estem molt, molt, molt satisfets.
És un ratatull d'etiquetes.
Ja, sí.
Falta 3 minuts per a 11, acabarem aquí. Els U2 us agraden o no? No, no. Val. No. Que si agrada, no agrada. I sempre dic que amb els U2 em passa que em vaig desenamorar d'ells fa uns quants anys. Està? Hi ha una època que sí i una època que no.
Què t'hicieron?
Bueno, pues canviar la música que a mi em gustava.
Ah, vale.
No? Estem parlant de l'època del...
Podem entendre-ho.
De l'Aston sí. Baby, per entendre'ns, fins allà ho podríem arreglar.
Allò va ser un pur àlgid, molt àlgid.
Sí, no? I a partir d'aquí jo crec que va venir per mi, eh? Sí. Per mi, perquè ara vindran els fans del U2, que n'hi ha molts de partits per Catalunya, amb els fans de béisbol a trencar-me les cames. Però és veritat que a mi va haver una època vaig dir, ui.
No tiene por qué gustar U2 a todo el mundo, igual que nosotros no tenemos por qué gustarle a todo el mundo, igual que... O sea, que
sí, però els fans, a vegades, els fans fan molt fans els allò que et diuen ara, els hiperventilats. Hosti.
Nosotros no llamamos a nadie a fan, es fan, es como algo sí. Muy grande, demasiado.
¿Cómo le lleváis?
No llamamos nada.
Seguidores
tampoco.
Oyentes.
Followers.
Stoppers.
Per cert, sí o no? I després ho desenvolupem, eh? Jordi Beltran, va agradar el concert dels U2 ahir?
Sí, però no.
Sí, però no. I en Xoto?
Sí, més del que m'esperava.
Esteve Linés?
Sí, i bastante sí.
Sí, i bastante sí. Sí, més del que m'esperava. I sí, però no.
El jurado...
Sí, no, el jurado es Eugenio, que en paz descanse, que decía... Cada vez os quiero más por lo bien que os explicáis, coño. Pues d'aquí uns moments, parlant de U2 i del concert, abans que arribi el Quim Monzó, també en aquest estudi del Món RQ. Ha estat un plaer, novament, torneu com vulgueu, els Andrés Iniesta, com deia el Jordi Beltran de la música, el David i el José, el David, cantants i els Alma Mater dels Estopa.
Un plaer molt gran que ens donéssim aquest pedacet de programa.
Pues aquí os puedo continuar.
Por cierto, ahora que llega Navidad, ¿por qué no hacéis un regalito de polvorones que llaman la Estopeña? Ya me van,
Estan tan molt malament la sortida d'ahir. Tu que normalment a les 10 estàs dormint, no un problema. Gràcies, senyors. Fins ara.
A vosaltres.
Reconcentrat. Ho he llegit tant a la crònica que escriu l'Esteban Linés com la crònica que escriu en Bianchotto a Vanguardia Periódico, respectivament, que va haver un moment... Que el concert va començar... Estem parlant dels U2, del concert d'aquesta nit passada dels U2, que el concert va començar amb 20 minuts de retard i cada cop i volta va sortir, crec que Bono a l'escenari, pel que he llegit, quan sonava això a la megafonia del Palau Sant Jordi. Bianchotto i Linés, comentem el concert dels U2. Què va passar?
Home, doncs que era espectacular veure tota la gent aixecant la mà i el puny de People Have the Power, però tots com allò, encesos gairebé. I jo pensava, dic, hosti, si abans de que tu comencis els hi fots aquest xute d'adrenalina a la gent, quan tu comences una mica... Però bueno, va sortir el Cristiano Ronaldo del rock i ho ha arreglat tot.
Que és el Bono.
Bono.
Que és el Bono que va començar amb aquesta cançó. Són pràcticament un elogi unànim. Barcelona renova la seva lleialtat a U2, diu l'Esteban. Glòria en nom de U2. U2 captiva el Sant Jordi, diu el Bianchotto. El punt avui diu tot poderosos U2. L'ara U2 regna el Sant Jordi. En fi, un ha dit sí però no, l'altre ha dit sí, millor del que m'esperava, i l'Esteban ha dit sí...
Sí, bastant.
Sí, bastante sí.
Bastante sí. Sí, coma, bastante sí.
Bastante sí, Pau. Beltran, sí però no?
Sí però no, a veure, dic, va haver-hi fins i tot algun moment que quan, després d'aquesta cançó van començar a tocar alguns dels hits relatius o algunes cançons no tan conegudes, i va haver-hi un moment en què a l'escenari era com gairebé la plataforma d'aterratge d'avions d'un portaavions, que té al final un cercle, i bueno, es va encarar el públic que hi havia a la grada frontal a l'escenari dient, ei, més, perquè notava que segons com la reacció no era tan entusiasta com la que ell esperava. I jo crec que el públic en alguns moments no estava, o sigui, la reacció és quan sona I Will Follow, quan sonen les cançons més conegudes. Amb les noves jo crec que l'entusiasme del públic no és tan evident. I dic sí però no, perquè jo sempre tinc aquell dubte, que com deia aquest matí a la píndola al final, tinc el dubte de si un conservador s'aguantaria sense tanta parafernàlia audiovisual.
O sigui, tu estaves parlant aquest matí de U2 al musical.
Sí, és que jo crec que tenia una estructura una mica com d'un musical, és a dir, igual és un assaig per fer un musical, perquè, clar, comença amb una fase de records d'infantesa d'Irlanda i tot això, després passa a una fase de... la fase de la globalització, això, i acaben amb el discurs de respecte a la immigració, els immigrants, refugiats, etc, etc. Clar, jo quan sento Bono dir això, de cop em ve el cap com si el senyor Amancio Ortega digués que no hi ha dret que el món hi hagi tanta desigualtat, no? És a dir, a veure, U2 té un discurs de vegades una mica messiànic, sí, i tot, especialment Bono, i crec que cada vegada s'accentua més la diferència o la distància que hi ha entre Bono i la resta de la banda. O sigui, la resta de la banda intenta tenir un cert anonimat, i fins i tot en algun moment que la guitarra ha d'adquirir protagonisme sembla que li faci com cosa, no? Ser el protagonista.
Aviam, Bianchotto.
Jo he dit sí, més del que m'esperava.
Sí.
Sí, a veure, aquesta gira es presenta com el retorn d'U2 a la humilitat, a les distàncies més càlides, més properes, a la cosa aquesta emotiva, melancòlica de la joventut, de treure's del damunt la prepotència d'estrelles del rock. No? Quan sents aquest anunciat, dius, home, m'estan intentant vendre una moto. I és raonable pensar això, no? Que té tot un aspecte d'embolcall de màrqueting. Però jo crec que després, per això anava amb una certa reticència al concert, però després quan ho vas veient com funciona, crec que és un espectacle sensible, i això parlant d'U2 pot ser un adjectiu una mica sorprenent.
Sí.
No? En altres gires U2 esclafen l'espectador, i crec que aquesta vegada volen seduir-lo i no fer-lo sentir petit, sinó fer-lo sentir una mica important i còmplice de la seva història. Sí. Jo crec que això ho aconsegueixen. Ara, a banda d'això, dir que tenen les seves contradiccions ideològiques, segur que hi són, però al final estem parlant d'un concert i d'un espectacle de rock.
Esteban.
Sí, bastante sí. Yo pienso que la gira es una gira reflejo de lo que ocurrió en la gira anterior, que fue majestática, fue exagerada y fue una gira sin contenido, y fue una gira para grandes estadios, para grandes masas, sin discurso propio ni historia propia. Era, digamos, una especie de canto al ego absoluta. Esta gira intenta, digamos, ellos dicen volver a la inocencia o el tránsito vital de la inocencia a la experiencia, etcétera, etcétera. Es pretencioso, como es pretencioso el propio Bono, que para mí es el gran pero de ese grupo. Es decir, la dimensión extramusical de Bono es el gran pero, y ahí está.
¡Caray!
Para mí sí.
Dicho esto, el repertorio es muy inteligente, está bien parido, demuestra una cosa, demuestra que los grandes éxitos de U2 son inmensos éxitos y que les han convertido en la banda, en las grandes bandas planetarias que existen actualmente, sin discusión todavía, y que las canciones del nuevo disco, pues bueno, comparativamente, pues pueden renquear, en el sentido de que esas canciones, sin esa, para mí, muy bonita escenografía, con esa pantalla longitudinal, sin ese apoyo visual, pues igual no aguantan tan bien, ni muchísimo menos. Es decir,
o sea, la posada en escena es clau perquè s'aguanti el concert.
Hay trozos que sí, es decir, el trozo de Songs of Innocence, que es el nudo gordiano, paradójicamente, de la velada, porque ya sabes, está muy trabajado y está perfectamente engarzado visualmente. Sin ese engarce visual, pues vamos a ver cómo hubiese aguantado. Es decir, no creo que 18.000 personas hubiesen disfrutado como disfrutaron ayer. Es decir, que una cosa la quitas a otra. Ahí le doy la parte de la razón a Jordi Beltrán.
Hem parlat del repertori. Parlant del repertori, que diu a l'Esteve Llinés que estava molt ben escollit.
Sí.
Sí, hi ha un primer bloc que està centrat en el passat. En el passat vol dir algunes peces molt antigues i algunes peces que són molt noves però que parlen del passat. Aquesta també és una cabriola que fan U2, no? I és un set molt tancat, que cada nit és gairebé el mateix.
És veritat, no, és a dir, els que vagin avui al concert d'avui o els que vagin al concert del cap de setmana, el dijous i el divendres, divendres i dissabte, és el mateix repertori, és la setlista és la mateixa?
Segur que hi haurà algun canvi, perquè hi ha temes que aquests últims concerts els feien i que ahir no els van fer, sí, per exemple, o Zoo Station, que l'han fet algun concert i ahir no hi era. Ahir van fer Sweet Sting, que no la feien.
Fins i tot al moment feien com una mena...
No la van fer al final.
Preciosa cançó, per mi la millor dels dos.
I estava contemplant el setlist d'ahir, i al final...
Angel of Harlem.
Sí, i la van substituir per Sweet Sting.
Que no sé com faran els vents, bueno, fer una versió adaptada, suposo.
Quins van ser els visos, per cert?
City of Blinding Lights, sí. Beautiful Day...
Con el Modern Child Reunion,
de Paul Simon, sí. I One, que One va ser el moment ja místic.
Sí, One és allò, gelatí. La germanor.
Sí.
El Modern Child Reunion cantado a capella, una cosa així. Sí, a favor de les investigacions, a favor de la supressió del VHI en els recién nacidos, o sea, una espècie de videoclip interessant.
Aneu molt amb la línia que es publica Luis Hidalgo avui al País, que diu Apabulla. Albert Pere Apabullà, i l'imatge que tens és aquella mena de tsunami.
Jo crec que no tant, jo crec que és més, una mica més subtil que això.
Apabulló en el Camp Nou,
Exacte,
el
2009.
El cul d'un concert.
Exacte. Sí, allò era espectacle pur i dur d'estadi i de deixar la gent. Aquí és més subtil. Hi ha un aspecte que a mi em va cridar l'atenció, i és que les grades centrals, les que estan enfrontades a l'escenari, davant de l'escenari, aquelles tenien una perspectiva d'espectacle molt més reduïda, perquè la pantalla era bastant més petita, el tros de pantalla, i en canvi els laterals tenies una pantalla longitudinal que ocupava gairebé tota l'extensió de l'escenari, que clar, les imatges aquí sí que eren molt més impactants, i en la que es va projectar una fent referència a l'actitud europea respecte als refugiats o als immigrants, que vaig trobar que era una imatge amb bastanta mala llet, que era un cercle de persones que estan com surant sobre el mar i, per tant, feia la bandera de la Unió Europea amb tota la gent així, com
naufrags. El discurs místic, no?
Sí, toquen...
Místic i real, i pragmàtic, dijo, en ese trozo d'Europa, dijo, bueno, la Unió Europea, el ideal d'Europa actual... s'ha demostrat que no sirve, haurà que canviar-lo o haurà que eliminar-lo, literalment.
Sí. Molta referència a Irlanda, també, que és on acabaran la gira. A mi en algun moment bon on recordava Javier Gurruchaga. No sé per què, però s'ha fet un pentinat així com una mica... Sí, i com animador, que funcionava bastant.
Això és una mica ja...
Una cosa que comentava amb l'Esteban i és... l'accés de... O sigui, a les entrades continua posant prohibit fer fotos i gravar. Hòstia, i està ple tot el Palau Sant Jordi de mòbils amb la llum de flash. No, o ho traieu, o sigueu més estrictes, o especificeu millor quin tipus de càmeres són les que no es poden entrar. Hi ha moments en què aquest abús de mòbils fa que es perdi una mica la intencionalitat de l'escenografia del concert, perquè, clar,
estàs veient una pantalla que és una mica translúcia i veus totes les llums dels mòbils allà.
Que et despista.
És com, jo crec que això s'hauria de graduar una mica si volem mantenir la gràcia. Sí, és bastant complicat.
Sí, digues, digues.
No, no, i elements que, escenogràfics que jo crec que estan agafats o inspirats amb altres grups, com per exemple una gran bombeta que oscil·la per tot l'escenari, que això és una idea de Coldplay per al seu vídeo de Fixio, o la il·luminació amb fluorescents així paral·lels que l'havíem vist amb Kraftwerk la primera vegada que van venir aquí. Escenogràficament jo crec que està molt ben treballat, molt ben pensat, però ja dic, si no hi hagués això, jo crec que, malgrat que és un grup que podria anar sobrat i fer tot un festival o un recital de grans èxits, jo crec que arriba un punt en què el tema, si no està recordat per una d'aquestes imatges impactants, acaba cansant.
Una última pregunta, perquè no us ho he preguntat, i tenint en compte que aquests senyors actuaran 4 vegades a Barcelona. Això és un idili? Això és perquè els agrada Barcelona? Això els agrada el país, a Catalunya? Això perquè saben que és plaça de Toreo, perdó per l'expressió, però que se'n puguin sentir ofesos, però és una plaça d'èxit segur, perquè és el lloc perquè no toquen a Madrid, o perquè ho fan 4 a Barcelona. Estan una setmana aquí, perquè s'estaran de dilluns a diumenge, o qual cosa.
Bona va justificar, que és la seva relació amb Barcelona. Va dir, diu, estem en una ciutat que li agrada i es mou per l'art, que pensen els artistes. Diu, i nosaltres estimem Barcelona perquè és una ciutat que estima l'art. Sí. Aquesta és la seva justificació.
Ja
a Bono em sembla que hi ha 3 coses que li agraden de Barcelona i que en més d'una ocasió ha fet escapades en solitari per fer-se uns festivalets aquí a Barcelona. I jo diria que la relació de Bono amb Barcelona és una mica com la de Woody Allen amb Barcelona. Saps que és una ciutat que sempre els ha acollit molt bé i, per tant, funciona. Aquesta gira ja està programada una mica amb sessions de 4 concerts a diverses ciutats, excepte a Londres, que en fan 6, em sembla. I que és l'últim concert de Londres, és l'únic pel qual encara queda alguna entrada, però el resta a tot el que es posa sold out. Per tant, figura que ho han venut tot arreu del món.
Ara, el mes que ve tenim Madonna, que també fa a Barcelona un únic concert a l'Estat, i també fa 2 balons Sant Jordi. No? D'aquest tema n'he parlat amb promotors últimament, què passa amb Barcelona, no? I hi ha dos elements importants. Primer, el Palau Sant Jordi caben 2.000 persones més que el Palau de los Deportes de la Comunitat de Madrid, que és el Barclay Car Center, es diu ara, no? Allà són ara 14 i escaig, i aquí són 16 i escaig. I després Barcelona està millor col·locada geogràficament per les gires, no?
Ayer que havien 18.000, que són, de hecho, multiplicó por 4,
72.000.
Claro. Y el Barclays por 4, pues se queda bastante atrás. Mm. Ese margen de varios miles de tales.
És important.
I hi ha una cosa és que Barcelona està convertida en un referent artístic o cultural, és a dir, és una de les ciutats de Barcelona, evidentment, però a part també ja des de fa uns anys es va plantejar que Barcelona havia de ser una ciutat que acabés adquirint una mica l'aire que té Berlín, no? Una ciutat d'empenta cultural, de molt moviment artístic, i això sembla que està quallant una mica, i de fet hi ha molts artistes que diuen Espanya a Barcelona.
Per cert, aquest any hi ha algun concert a l'Estadi Olímpic? Perquè, clar, això l'Estadi Olímpic...
Ha dit o habrà?
Habrà.
O sigui, al llarg d'aquesta temporada.
Sí, ara...
Home, com es principi
no
es despengi.
De cara a l'any que ve no es preveu, de moment.
No, de cara a l'any que viene, lo que sí es cierto, y no tiene mucho que ver, pero de cara a l'any que viene, por lo que dicen las empresas y las discográficas, la actividad de superestrellas va a bajar bastante.
¿Sí?
A esas alturas no lo decían el otro día, así que no hay aquellos... Como el año pasado con tanta antelación, hostia, el año que viene vendrán y tal, de momento...
No, ese periodo del otro día era el Ramazzotti, que es para el Sant Jordi,
sí,
también.
Sí, para el Sant Jordi,
No, clar.
Bé, ho faran gira europea segurament una altra vegada l'any que ve, i la faran també del mateix format que ara, de pavellons esportius.
Poden tornar a venir?
Pot ser que vagin a Madrid, segurament, és molt probable.
Perdó, con lo que tú decías, me comentaban que por qué Barcelona y no esto, es decir, era por una razón sencilla, digamos, que prácticamente ellos no pintan mucho, los músicos de U2. Es decir, Live Nation, la central, ellos buscan, por ejemplo, lo contaban, ¿no? Por ejemplo, una ciudad por país, en el caso de los países mediterráneos, también dos ciudades norteñas en países del sur, en Italia, Turín. No ni Roma, ni Milán, ni nada. Turín, ¿qué vienes tú? En Barcelona, en España, Barcelona, al lado de Francia... I esto, igual la próxima vez será Madrid o tal.
No... Springsteen, per cert, ha previst fer gira o no?
Hi ha moltes especulacions entre els fans i molta inquietud. No se sap, és un gran enigma. Com acostuma a passar amb Bruce Springsteen, que ell pot treballar en molts projectes alhora, anar gravant coses, i a l'últim moment decideix quin dels projectes és el que li dona sortida. I això...
Pròxim gran concert, Madonna?
Sí. Bueno, sí. De grans, grans, sí, clar. Sí. Oh, tenim també Foo Fighters, per exemple, a Palau Sant Jordi.
Ah, sí?
Amb el bateria, l'exbateria de Nirvana, el de...
Els que gusta el flamenco...
Que també és un concert a l'estat.
Els que gusta el flamenco, Miquel Poveda, en el Coliseum 4 dies.
En el Coliseum 4 dies, ara,
aquesta setmana.
Sí, sí. Per cert, el recomano molt. Esplèndid, Miquel Poveda. És esplèndid.
Hoy por hoy...
És esplèndid. Quatre Coliseums és molta gent, eh?
És gran, el Coliseum.
Coliseum que van ser 700 o 800 persones, eh? Multiplica, són 3.000 persones, eh? En fi, senyors, moltes gràcies per haver-nos parlat d'aquest concert que hi van presenciar tots tres, l'Esteban Linés, el Jordi Bianchotto i el Jordi Beltran, i fins la propera. Moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi bé.
Això és Reconcentrar. RAC 1. No, encara no és Nadal, però...
Però què dius ara?
Us agrada el torró?
Esclar que sí!
Quin gust! Quina forma us agradaria que tingués el torró de RAC 1?
Com?
Com voleu que sigui el torró de RAC 1?
A mi m'agrada!
Descobriu-nos el gust de RAC 1.
Pregunteu de què té gust la ràdio.
Participeu-hi. Entreu a www.vicenç.com i digueu-nos com voleu que sigui el torró de RAC 1.
A la Vexa, goseu-me com l'enteniment.
La proposta guanyadora s'emportarà un superlot de torrons Vicenç. Torró, torró, per aquest Nadal. Tota la informació a rac1.cat i a vicenç.com.
Visca el torró, torró!
RAC 1. Tots som... 1.